de cada situació. És a dir, ara no existeixen abusos i agressions, només hi ha agressions, però dins de les agressions es va voler donar tot un marge penològic, que això és correcte.
Perdona, la violació va a banda o està dins aquest paquet?
És una agressió sexual amb penetració.
Però es considera agressió?
Sí, 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 està, tot està dins del capítol de les agressions.
Llavors, sí, però el que passa és que hi ha diferents penes dins d'aquest
capítol. Sí, exacte, hi ha diferents penes i s'ha regulat de tal manera que per segons quins delictes el límit inferior de la pena és més baix ara que abans. Vale?
Valen.
D'acord. Amb la qual determinades sentències, tampoc no seran moltes, si amb la malversació parlàvem d'en 50, pues, per ahí, però n'hi ha molts casos en els quals els hi seria d'aplicació el límit mínim de la pena quan no concorren a greujants, i ara aquest límit mínim de la pena ha baixat. Vale? I no hi ha cap disposició transitòria que aclareixi aquesta situació. Llavors, en principi, el jutge, que és el que ha passat amb una sentència, la que comentava el Xavier Domènech de l'Audiència Provincial de Madrid, ha dit, escolti, a mi no em vingui amb consideracions d'agreujants i tal, a la sentència ferma que va condemnar aquest senyor no hi havia cap agreujant, amb la qual jo ara, amb la reforma, haig de baixar-lo per aplicació retroactiva de l'IP al més favorable.
Anna!
No, això, que abans m'ha semblat que el Meloro dia que era una xapussa aquesta llei, jo no estic en absolut d'acord, perquè crec que és una gran llei.
Jo l'he defensat públicament, aquesta llei,
sí, però
a tot arreu.
No sé, no sé què has dit al principi, de que era una xapussa, o, bueno, no sé, potser ho he entès malament, però a mi em sembla que és un gran avenç, perquè vaig moltíssimes vegades, des del meu diari he tingut que veure, corregir, esmenar una mena d'un munt de dones que perquè... perquè estaven dormides, perquè havien begut, perquè no sabien, perquè no sé quantos, no se'n recordaven, només les havien condenat per abusos sexuals quan era una agressió sexual com la copa d'un pi. No me'n vull anar ja a la sentència de la minifaldilla perquè fa molt de temps d'aquella vergonya, però jo crec que tot o sigui que sigui afavorir a la víctima, en aquest cas a les dones, i crec que aquesta llei l'afavoreix i molt, doncs és positiu. Si aquesta harmonització de la llei ha creat algunes disfuncions, perquè és evident que la llei sempre, quan es revisen les sentències, ha d'anar a favor del acusat, doncs mira, però no crec que tampoc siguin massa casos. I dubtar d'aquesta llei em sembla bastant vergonyós, perquè és un gran avenç, sobretot per les víctimes que som nosaltres.
Jo, vergonyós ho dius per mi?
No.
Aquesta llei, dic, no dubto, l'he defensat públicament.
M'ha semblat que al principi, quan parlàvem, deies que era una xapussa.
No, la xapussa única que jo dic és que d'aquest problema va advertir a l'informe del Consell General del Poder Judicial, i és un problema, és un tecnicisme, no és una qüestió merament política. És, escolti, faci vostè una disposició transitòria que aclareixi l'aplicació de la nova normativa als casos i adjudicats. I això no es va fer correctament. Escolta, no ho dic jo, ho està dient el govern, que estan disposats a esmenar la llei perquè té problemes interpretatius.
Ho està dient la ministra d'Hisenda.
Govern, no?
Acabem d'escoltar el Pedro Sánchez, que deia una altra cosa, que no era el que deia el ministre d'Hisenda, que entenc que el Pedro Sánchez, Xavier, també és govern, no? És a dir, no... Si no és Pedro Sánchez govern, no, hi ha una cosa...
No, però
hi ha una cosa, només una cosa, és que entenc, perquè he tingut una conversa amb el Manero, que aquí els jutges han pogut aplicar aquestes rebaixes, bàsicament perquè en les sentències en les quals s'ha aplicat, que repeteixo, és un home amb la seva neboda, un pare amb la filla de la seva parella, un mestre amb els alumnes, en aquestes sentències fetes no sé quant temps fa, no es va contemplar ni la superioritat ni la intimidació.
L'agreujant de prevaliment.
Els agreujants.
A mi, directe, jo, sincerament, puc entendre el que diu, que s'havia fet una transitoria i tot això. Crec que hi ha un problema, i ho dic des del convenciment absolut, amb una part de la judicatura, quan tracten aquests temes.
No, i a més, en quant al que diuen els membres del govern, els d'allà...
Li foten la culpa, que la llei no sé què, i dius, no, hi ha un problema, perquè en totes les lleis hi ha hagut aplicacions de sentències per part de jutges, que algunes són clarament escandaloses.
No, però una coseta acabo, és a dir, el que diuen els membres del govern, d'aquí, d'allà i de Bali, ho hem de posar tot en qüestió, perquè ara diuen, bé, ara mateix el Pedro Sánchez acaba de dir que el problema de Catalunya és de convivència de catalans i que bé, ens hem de posar a entendre-nos els catalans, i no és aquest el problema, i d'aquí dos minuts dirà que és un problema polític, que és el que sabem tots, per tant, posem en quarantena tot el que diuen els polítics i sobretot en campanya electoral i anem als fets.
Però jo ho deia perquè el Xavier Madero
ha
dit que el govern estava disposat a canviar. Diuen, jo s'ho he dit al Pedro Sánchez i no m'ha semblat que digués això.
Bueno, sí, ja et dic, jo he sentit a la ministra i he dit que sí. I els jutges i els fiscals, els primers que s'hi han trobat a l'Audiència de Madrid, han hagut de fer una reunió d'urgència per unificar criteris perquè la cosa no està clara. Vull dir, és un problema tècnic, eh?
10 i 5, i ens anirem d'aquí uns moments cap a Madrid, perquè fa dies que parlem de la situació de la sanitat a Madrid. De moment es manté la vaga del personal sanitari, que va començar la setmana passada, després de la manifestació de més de 200.000 persones que hi va haver al centre de la capital espanyola en defensa de la sanitat pública i contra la gestió del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Fa dies que volem parlar amb ell. Hi ha un exconseller de la Comunitat de Madrid que ha fet un llibre d'altíssim interès sobre la pandèmia de les residències a Madrid. El coronavirus, d'aquí uns moments.
RAC 1.
Parla de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid, fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
El Nadal que somies és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb els nostres escenaris nadalencs amb llums i so i els pijames per a grans i petits des de 8,99 als infantils. Casa teva i tu anireu tan conjuntats que sereu l'enveja dels veïns. Així de fàcil, així d'Aldi.
Un viatge és molt més que desplaçar-se d'un lloc a l'altre. També és seure a composar una cançó o escriure històries que ens facin viatjar. Un viatge és crear una recepta única. I molts d'aquests viatges han començat amb una ampolla de Ramon Bilbao. El viaje comienza aquí.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Filla, potser hauries de canviar els pneumàtics del teu cotxe.
Sí? Per què?
Perquè estan desgastats. Miro per la teva seguretat.
I per la meva butxaca, qui mira?
En Orauto aconsegueix fins a 50 euros en carburant muntant els teus pneumàtics Goodyear. Demana cita a Orauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La vida sense Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb Magnesium Duo de Beirón.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnesium Duo de Beirón és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beirón.
Aprofita ja les setmanes Black de MediaMarkt. Aconsegueix les millors ofertes de l'any i emporta't un QLED Samsung de 65 polzades 4K per només 689 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Fira Orígens celebra el seu desè aniversari.
Els dies 19 i 20 de novembre, Olot tornarà a convertir-se en la capital dels productes de qualitat de Catalunya.
Cuina en directe de reconeguts xefs, tast i venda de productes directament del productor. Primer concurs de botifarra catalana i moltes sorpreses més.
Més informació a firaorigens.cat.
El 19 i 20 de novembre torna Fira Orígens a Olot.
Catalunya informa.
Cada cop són més els aprovats que obtenen el certificat C2 de català. Un 79% dels darrers exàmens van ser superats amb èxit, superant la xifra de l'any passat. També han augmentat les preinscripcions i la xifra de persones presentades, la qual cosa indica que ha crescut l'interès per acreditar el català. L'esport està d'enhorabona. El govern vol que l'activitat esportiva sigui una eina educativa, d'integració i d'inclusió, que promogui hàbits saludables i valors entre el jovent. Per això s'han destinat 6 milions d'euros a la promoció de l'esport escolar. Ara, els Consells Esportius de Catalunya podran reforçar el desenvolupament de programes de promoció de l'esport a les escoles.
Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
cert que també era una fotografia de... que és una fotografia... Està més tallada, per entendre's, però és una fotografia de Bali d'aquesta nit, amb la reunió que han fet els membres de líders del G7 i de l'OTAN, i es veu Pedro Sánchez al costat d'Olaf Scholz, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden i de Justin Trudeau. És a dir, la fotografia és...
Les camises que porten...
No, aquí va Mariana Corbata.
Sé que t'agraden. Es pot comprar aquesta camisa?
Suposo si truques a Juan Luis Guerra.
Hi ha una tradició, que és que en aquestes cimeres, cada país que ho fa et posa la... Són bastant sui generis, no? Ara, aquí es demostra una cosa. Això d'estudiar idiomes, de saber idiomes, té valor, eh?
Sí, obre perquè... portes, efectivament.
Obre portes,
sí, perquè no has d'anar amb el monomèdio, amb tots els meus respectes als traductors, eh?
Amb tots els respectes.
Que no has d'anar amb gent que t'acompanyi, efectivament.
I, per exemple, em sembla que era l'altre dia que ho dèieu, quan parlaven el Biden i el Xi Jinping, el president de Xina, clar, el Xi Jinping parla anglès. Evidentment, el Biden no parla xinès, vamos, que jo sàpiga.
Sí.
Però, clar, el gran avantatge que té aquest home, que a més va estar una època vivint als Estats Units, el president, em sembla que va viure a Iowa, un lloc precís. Sí, va viure durant un temps en una granja per veure com anava el sistema de producció agrícola dels Estats Units.
Copien tot.
Bueno, exacte. El que deien que fa dies, que parlem de la situació de la sanitat a Madrid, hi ha hagut un exconseller d'Isabel Díaz Ayuso que ha fet un llibre que es diu Moriran d'una forma indigna. De tot plegat, en volem parlar amb ell, que va ser conseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid, es diu Alberto Reyero, va ser el responsable de les residències de gent gran durant els mesos més durs de la pandèmia del coronavirus. Va acabar dimitint l'octubre del 20, després de denunciar que la situació en aquells centres era inhumana i que el seu govern el va deixar sol. Saludem a aquesta hora del matí Alberto Reyero. Bon dia, buenos días y muchas gracias.
Bon dia.
Para los que no sepan exactamente qué está pasando ahora estos días en Madrid, ¿cómo está la sanidad de allí? ¿La situación es grave?
Pues la situación es grave porque se han puesto en marcha, bueno, pues se cerraron en su momento, cuando la pandemia, los centros de urgencia extrahospitalaria. Y bueno, pues ahora se han querido abrir, pero con muchos menos personal sanitario de los que deberían tener, ¿no? Y eso, bueno, pues ha puesto en evidencia que la atención primaria, que es una de las bases de la atención sanitaria, pues no se le presta la atención adecuada en la Comunidad de Madrid. Se ha apostado por un modelo más hospitalario que por un modelo de atención primaria. Y yo creo que eso es un absoluto error. Es verdad que esto afecta a todas las comunidades autónomas, pero creo que en el caso de Madrid es especialmente grave.
¿Por qué han ido a la huelga?
Bueno, pues han ido a la huelga porque la situación es insostenible. Han sido los propios sindicatos médicos los que han decidido ir a la huelga porque se les prometieron cosas. Tampoco conozco en detalle cuáles fueron sus demandas, pero lo que ocurre en definitiva es que la mayoría de los médicos huyen. En primer lugar, huyen de España, porque las condiciones laborales no son adecuadas, y en segundo lugar huyen de la Comunidad de Madrid a las comunidades limítrofes porque las condiciones que reciben en otras comunidades autónomas son mucho mejores, y eso pues está significando que no haya suficientes médicos disponibles para atender a las familias, médicos de familia.
Uh-huh. ¿La situación en Madrid es mucho peor que en otras comunidades?
Bueno, pues es complicado saberlo. Parece que a veces, no sé, desde Madrid se pone el foco en muchas veces, yo creo que en más cosas de las que se debería, pero desde aquí sí que se ve que la situación es grave. Hay barrios en los que, bueno, pues para que te atiendan hay que esperar muchas semanas. Eso no es lo mismo en todos los barrios. El porcentaje de personas que tienen un seguro sanitario privado es muy elevado en la Comunidad de Madrid, por lo tanto, eso influye. Pero sí que es verdad que la mayoría de la gente que necesita atención sanitaria primaria, la de más urgencia, pues tiene problemas para encontrar hueco en la atención primaria.
Usted fue, como decíamos, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante los meses más crudos y duros de la pandemia del coronavirus, acabó dimitiendo después de denunciar que la situación en las residencias era inhumana. Repito que todo esto lo cuenta en el libro Morirán de forma indigna. Usted dice que su gobierno de la Comunidad de Madrid le dejó solo mientras avisaba de lo que estaba pasando en las residencias. ¿Lo ignoraron directamente?
Vamos a ver, yo también por aclarar, el gobierno estaba formado por PP y Ciudadanos.
Correcto.
Yo era de la parte de Ciudadanos del gobierno, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Bueno, pues en cuanto nos encontramos sobre todo con una circunstancia que yo creo que es única en todas las comunidades autónomas, y es la existencia de un protocolo que excluía de la atención hospitalaria a personas en función de su nivel de dependencia y discapacidad. Hay mucha gente que nos dice, eso ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, me ponen el ejemplo de Cataluña. Y es posible que hubo prácticas similares, pero en el caso de Cataluña, por ejemplo, por lo que yo sé, no hubo un protocolo por escrito. En este caso había un protocolo por escrito en la Comunidad de Madrid, firmado por un alto cargo de la Consejería de Sanidad, en la que se excluía a estas personas de la atención sanitaria. ¿Eso qué es lo que provocó? Pues que no se pudiera atender a las personas más gravemente afectadas en los hospitales y que las que se quedaron en las residencias, porque tampoco se incrementó la atención sanitaria en las residencias, pues como digo en el título del libro, que no deja de ser la reproducción de un email que envié al consejero de Sanidad el 22 de marzo, pues morirían de forma indigna, porque en el mejor de los casos murieron con morfina y sedación, y en algún caso sin ni siquiera eso, porque hay muchas residencias, sobre todo las más pequeñas, que no tienen servicio médico porque no están obligados por ley.
Claro, usted en ese mail que habla en el libro también, habla, le decía usted al consejero de Sanidad, tras recibir la orden de no enviar al hospital a los mayores dependientes de las residencias, ¿no? Es decir, los que no se valen por sí mismos, los que no pueden reclamar atención médica. Claro, usted avisaba.
Sí, yo avisaba, y es que además hay que entender que sobre todo se ha producido una evolución en la atención residencial en toda España. Anteriormente en las residencias había muchas personas que eran autónomas, pero ahora la mayoría, el 80, el 90% de las personas que viven en nuestras residencias son personas con una dependencia ya moderada o grave. Son personas que tienen serios problemas, tienen un nivel de dependencia 2 o 3, que normalmente, bueno, pues viene aparejado con algún problema cognitivo o con algún problema de movilidad grande, ¿no? Y precisamente esos criterios excluían a ese 80% de las personas que se encontraban en esa situación, lo cual me parece, y bueno, lo he repetido mil veces, que posiblemente sea la vulneración de derechos fundamentales más graves de nuestra democracia, ¿no? Y yo creo que ante eso, pues tenemos que rebelarnos, porque lo que no se pueden aplicar son criterios ni de discapacidad ni de dependencia, ni siquiera de edad, como en algún otro caso se ha aplicado, para decidir quién recibe atención hospitalaria o no. Se han intentado escudar en que eso ocurría en un triaje, y la verdad es una falsedad, porque el triaje primero se hace en los hospitales y no mediante una orden política, porque lo que hubo fue una orden política que nadie ha querido explicar por qué se realizó, si es que pensaban que se iba a producir un colapso sanitario, si bueno, pues no había suficientes medios para atender a la gente. Se tomaron otras medidas que en ningún caso tampoco miraron por las personas mayores que viven en las residencias. Hubo un hospital de campaña que se abrió en el recinto ferial de IFEMA, que se excluyó prácticamente en su totalidad a las personas mayores. De 3.811 personas que ingresaron, solo 23 vinieron de residencias, cuando era el 50% de las personas que fallecieron durante la primera ola en el caso de la Comunidad de Madrid. Y siempre repito un dato que la verdad es escalofriante, y lo que significó IFEMA en el caso de la Comunidad de Madrid es, ahí se llevaron a 1.000 médicos de atención primaria en lugar de llevarlos a las residencias, y durante el periodo que estuvo abierto el hospital de campaña de IFEMA solo fallecieron ahí 16 personas. En las residencias de la Comunidad de Madrid, durante ese mismo periodo en el que estuvo abierto el hospital de IFEMA, fallecieron más de 5.000. Si se hubieran puesto los medios para atender a las personas en las propias residencias, eso que se llamó medicalización de las residencias, la situación hubiera sido otra, pero se optó más por el marketing. Yo digo en el libro que yo cuento que la presidenta Ayuso fue 5 veces de manera pública al hospital de IFEMA. Estuvo el rey. Estuvo hasta el líder de la oposición Casado en ese momento, que yo pregunto qué pintaba el líder de la oposición en este centro. Y el broche final fue la clausura, en la que, aparte de un bochornoso espectáculo de reparto de bocadillos de calamares, la presidenta explicó por qué se le llamaba Hospital Milagro. Y lo dice con esas palabras textuales. En el libro hay un código QR que te lleva al audio de ese discurso de la presidenta, en el que dice que la gente que entraba en el hospital de IFEMA sanaba. Y yo siempre he dicho, y con esas palabras, que eso ocurría porque había truco, porque ahí no se enviaron a las personas más graves, sino que se enviaron a las personas más leves. Así es fácil que murieran tan pocas personas. Si se hubieran llevado a las personas a las residencias, seguro que se hubiera aliviado la situación de las residencias, pero también se hubiera incrementado el número de fallecidos. Por lo tanto, eso es también una decisión política absolutamente errónea, y que yo creo que deberían dar explicaciones. Yo, por activa y por pasiva, defiendo, y por eso también he publicado el libro, que haya una comisión de investigación que directamente, bueno, pues todos los que intervenimos en ese momento, pues demos explicaciones acerca de nuestros aciertos, de nuestros errores. Y eso, bueno, pues desgraciadamente, en el caso de la Comunidad de Madrid, igual que en el resto de comunidades autónomas, pues los gobiernos no han permitido que existan esas comisiones de investigación, y creo que eso es algo que como país nos lo deberíamos mirar, porque es una cuestión simple y llana de rendición de cuentas, de que sepamos qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, para que lo que hicimos mal no lo volvamos a repetir en el futuro, porque nunca sabemos si nos vendrá una epidemia en los próximos años, Dios quiera que no, pero tenemos que estar preparados y tenemos que tener claras cuáles son las decisiones. Una decisión no puede ser excluir a personas de unas determinadas características de una atención hospitalaria. Eso es algo que como españoles que nos rige una constitución que defiende unos determinados derechos, yo creo que eso es algo que se atenta directamente contra el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida.
Usted ha denunciado, ha hablado hace un momento de alguien dio una orden política. ¿Quién fue quien dio esa orden política?
Bueno, pues el protocolo está firmado por un director general de la Consejería de Sanidad, y bueno, pues entendemos que además nunca lo han confirmado, porque bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid ahora ya lleva tiempo entregado a la negación, ¿no? Y directamente lo que hace es no reconocer la existencia
por tanto, de ese... hablando en plata, esta persona lo que vino a decir es que dejaran morir a los ancianos en las residencias y salvaríamos a la gente en IFEMA con los que fueran ingresados, ¿no?
Bueno, sí, ahí IFEMA es un recurso adicional, ¿no? Que se montó aparte de los hospitales que ya existían, ¿no? Pero para los hospitales convencionales decían, bueno, pues personas con estas determinadas características. Además, si vienen de residencias, porque lo que ocurría es que las residencias llamaban a emergencias, al 112, y directamente cuando sabían las ambulancias que la llamada provenía de una residencia, no iban a la residencia. Las recomendaciones de muchos directores de residencias fue llamar a los familiares y decir, ven a buscar a tu padre o a tu madre y llévalo a urgencias al hospital, porque va a ser la única manera de que te ingresen.
O sea, me está diciendo, porque además lo denunció, lo escrito, que los ancianos y ancianas que vivían en residencias y que iban en sillas de ruedas o tenían alguna discapacidad, no podían acceder a los hospitales públicos. ¿Esto es así?
Eso es lo que decía el protocolo, sí, así, tal cual. Y además con este ejemplo que lo puso una directora de una residencia de Alcorcón, que dijo que una persona, a partir de ese nivel de discapacidad, que fuera en silla de ruedas y que tuviera las capacidades cognitivas perfectas, es decir, solo con ir en silla de ruedas, ya quedaba excluida de ser enviada a un hospital.
Pero esto es tremendo.
Eso, bueno, me parece grave, y eso además es que está por escrito. O sea, es que no es una cuestión que fuera una orden, que un rumor, algo oral. No, está por escrito. Y eso, lo conocían en su momento, entiendo, en la Consejería de Sanidad. Entiendo que esto no lo hizo una persona por su cuenta y riesgo. Y de hecho, bueno, pues nadie ha dado ninguna explicación al respecto, simplemente la negación. Esto está, bueno, pues en los juzgados. Ha habido muchas familias que han denunciado la existencia de este protocolo y lo que provocó en sus familiares más directos, pero hasta ahora no ha habido ninguna reacción de ningún tipo, ni política ni judicial.
Bueno, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, respondía hace un par de semanas a los que pedían una comisión de investigación por saber cómo se gestionaron las residencias durante la pandemia del coronavirus, y decía, pero vamos a escucharlo, que los que perdieron a un familiar en la pandemia del coronavirus, pues que ya lo han superado.
Yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar, ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que esas las familias ya lo han superado, y volver a esto por interés electoral, de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Es una auténtica barbaridad, primero porque es una falacia absoluta. Se lleva reclamando la comisión de investigación desde el minuto uno que ganó las elecciones por mayoría en mayo del 2021, porque hasta ese momento existía comisión de investigación. Y luego lo que me parece intolerable es que alguien, en este caso el señor Osorio, pero podríamos ser cualquiera de nosotros, pueda decidir sobre el duelo de las personas. ¿Quiénes somos nosotros para decidir si una persona ha pasado el duelo sobre una situación dramática? Yo creo que las víctimas del COVID son víctimas, igual que son todas las víctimas de cualquier suceso, sean las víctimas de la guerra civil, las víctimas de ETA. Yo creo que lo único que las víctimas quieren es verdad, conocer la verdad y justicia. Y yo creo que en ese sentido estas palabras me parecen absolutamente lamentables, faltas de empatía y realmente no conocer lo que demandan las familias, porque solo hace falta reunirse un día con las familias para saber que lo que quieren es que se estudie el tema, se vea qué es lo que ocurrió y al final se repare lo que se pueda reparar. Desgraciadamente, las personas que fallecieron ya no podemos hacer nada sobre ellas.
¿Usted
pero sí podemos...
Diga.
Sí. Sí, que sí podemos incidir por las personas que están en las residencias ahora, y yo siempre digo, y por los, no por los que estarán, sino por los que estaremos, porque todos acabaremos, si llegamos a esa edad, posiblemente en una residencia, necesitaremos atención en domicilio, y por lo tanto, bueno, pues este tema no podemos dejarlo pasar tal cual, sino que tenemos que ser valientes y bueno, pues acometerlo y tomar decisiones para el futuro.
¿Usted alertó de todo esto a la presidenta?
Sí, claro.
¿Y qué le decía ella?
Yo lo transmití con los consejos de gobierno que teníamos y yo en el libro, bueno, pues lo comento sin dar demasiados detalles porque las deliberaciones de los consejos de gobierno, igual que la de los consejos de ministros, son secretas y no puedo bueno, pues dar demasiados detalles, pero lo que digo es que lo que había era indiferencia y frialdad. En un primer momento me dijeron que realmente que esos protocolos, bueno, pues que realmente no se aplicaban tal cual, que se decidían de manera individual, de manera clínica. Yo siempre he dicho que yo sobre la decisión concreta de derivar a una persona o no derivarla, yo no soy médico, yo por lo tanto no puedo decir nada. Lo que sí me opongo es a que sea una decisión basada en un documento político que viene desde la Consejería de Sanidad.
¿Qué, Ramón?
Bien, la verdad es que es tan impresionante lo que usted ha comentado que realmente aquí estamos, no nos vemos las caras, pero absolutamente casi todos perplejos, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted es de Ciudadanos? Fue consejero por Ciudadanos, ¿verdad?
Sí, fui consejero por Ciudadanos, sí.
No, bueno, simplemente porque quizás alguien podría pensar que es una cuestión política sus opiniones, pero yo no me quiero referir a esto. Me quiero referir a una cosa muy concreta. Yo, sinceramente, su libro, Morían de una forma indigna, no lo conocía. La primera referencia que tengo es esta mañana cuando he oído que queríamos la entrevista con usted. He tenido el momento de echarle una ojeada, pero es que no había visto en ningún medio de comunicación ninguna referencia hasta ahora a su libro. Primera cuestión, ¿cuánto hace que salió?
Hace semanas, pues por además yo estuve escuchando una entrevista que le hizo Aymar Bretos en la SER, y allí es donde descubrí el libro.
Sí. Perfecto, entonces...
Sí, salió el 3 de octubre.
Y la segunda cuestión es, ¿hasta qué punto esta entrevista que en su día hizo Aymar Bretos en la SER, o la que está haciendo Jordi hoy aquí en RAC1, ha tenido también otros paralelismos en los medios de Madrid?
Sí, ha tenido bueno, pues paralelismo en algunos medios, pero no en todos, desgraciadamente. Por ejemplo, bueno, yo siempre me sorprende, en este caso es una radio catalana, pero yo, por ejemplo, intervine en un programa de Euskal Televista. Por supuesto, Telemadrid no me ha llamado para decir, no sé, debía estar hablando de personas que vivían en Extremadura, ¿no? Pero tampoco ocurre en los medios pues más a la derecha, desgraciadamente. Yo creo que lo que hay, y en el libro también lo denuncio, yo creo que hay un sistema en Madrid que es muy tóxico, que yo creo que bueno, pues que al final lo que se ha intentado es tapar determinadas decisiones. Y además, bueno, pues con acciones concretas que las cuento en el libro, determinadas acciones a las que tuvimos que contrarrestarlas, porque evidentemente cuando un gobierno que dispone de mucho presupuesto institucional pues va con todo, es muy difícil al final derrotar ese relato, ¿no? Y bueno, pues hubo filtraciones interesadas, se intentó culpar en un inicio a mi persona de lo que estaba ocurriendo en las residencias, luego, bueno, pues se lanzó el bulo de que las competencias de las residencias eran de Pablo Iglesias, algo absolutamente absurdo, cuando las competencias siempre han estado en las comunidades autónomas. Y yo creo que ahí los medios, no todos, por supuesto, pero los medios también tuvieron un papel importante a la hora de servir de correa de transmisión del mensaje que se estaba trasladando desde Puerta del Sol, ¿no? Que es donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y creo que eso es algo que también, yo creo que muchas veces lo digo a los periodistas, se habla mucho de la regeneración de la política, de la regeneración de los jueces y en muchos casos también de la regeneración del periodismo, ¿no? Yo creo que hay determinados medios, algunos que directamente no son, yo no os diría ni siquiera que son medios, aunque vendan que lo son, pero muchos otros, bueno, pues al final están demasiado pendientes de la subvención que reciben de un gobierno y han perdido su capacidad crítica. Un periodista tiene que ser crítico y tiene que repreguntar siempre y tiene que ser, bueno, pues molesto para los políticos. Y en muchos casos, pues desgraciadamente, lo que se han limitado en muchos casos es a repetir las consignas que les venían desde la propia Comunidad de Madrid. Bueno, pues reproducir los mensajes, tanto los directos como los indirectos que iban de tapadillo, bueno, pues creo que no es la labor de un periodista.
Ana Gómez, ¿vols dir alguna cosa que no et veig?
No, es decir, yo pienso, no me entiende en catalán, ¿verdad? Vale.
Bueno, si puedo entenderlo, pero
no, es igual. Gracias a Dios hablamos un poco de todo. Vamos a ver. Yo creo que en este libre de pecado, con el tema de la pandemia, que tire la primera piedra. Y evidentemente Cataluña tampoco está libre de pecado porque la gestión inicial que se hizo fue nefasta. Lo que pasa es que aquí el cribaje no se hacía en relación de si eran personas impedidas o con capacidades cognitivas limitadas, sino que se hacía por edad. Se hizo en los hospitales y se hizo en las residencias. ¿Por qué se hizo ese cribaje por edad? Pues porque no había tubos para todo el mundo y eso es de primera mano, que cuando llegaban a los hospitales pues decían edad y los de más de 80 se quedaban en el pasillo con morfina y se morían. Por tanto, la muerte indigna de las residencias o las personas mayores en la pandemia fue general, pero es evidente que en Cataluña al menos que yo sepa, no se escribió en ningún papel la ignominia de decir que no se atendería a las personas. Por tanto, felicitarle por su valentía, pero ya le digo, en la pandemia tendríamos que revisar muchos de los protocolos, sobre todo por si vuelve otra.
Xavi, iba a contestar él. Bueno, primero de todo, yo también honrar su actitud, es decir, es verdad que en esa situación de desbordamiento, de caos, hubo momentos que era difícil, supongo, para los responsables políticos mantener claro el criterio ético, y en su caso eso fue así, se mantuvo, y por tanto honrarle tanto esa actitud en ese momento como la denuncia posterior. Usted ha mencionado, y yo estoy de acuerdo, que aquí hay un tema de verdad, de justicia y de reparación, y creo que hay una parte que usted ha dicho que ya está judicializada y vamos a ver qué recorrido tiene, y también ha mencionado el tema de una comisión de investigación. Yo estoy muy de acuerdo con eso, es decir, con la idea de que tiene que haber, no sé si una comisión de investigación parlamentaria clásica, pero si una comisión de investigación, primero para saber lo que se hizo indignamente, pero incluso más allá, es decir, hemos vivido una de las pandemias absolutamente históricas y parece que no hacemos después un estudio de qué ha pasado, qué ha ido mal y qué haría falta mejorar para el futuro. Yo creo que eso, a nivel general, ya no solo de la Comunidad de Madrid, debería hacerse una comisión de investigación que diera explicaciones de qué es lo que pasó.
Ya está. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo siempre he defendido también que aparte a mí me corresponde la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero como siempre se utiliza como excusa que en otros sitios no se ha abierto, yo creo que eso se debería abrir en el Congreso de los Diputados. Yo creo que sería el lugar adecuado para hacerlo, y además no de manera partidista ni criminalizando a nadie, sino sabiendo lo que se hizo y lo que habría que corregir. Yo siempre pongo como ejemplo, porque a veces parece que esto son cosas nuevas, pero este es un país en el que siempre, bueno, tendemos a tapar las cosas que ocurren, y yo me remonto a 100 años atrás. En el año 1921 hubo un desastre terrible en el norte de África, en el que murieron muchísimos españoles del ejército. Se llamó el desastre de Anual, ¿no? Sí, sí. Este desastre fue investigado por el propio ejército, y se montó una comisión que capitaneaba el general Picasso, que era, sí, sí, que era tío de Pablo Picasso. Estas conclusiones se iban a presentar en el Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 1923. En esas conclusiones iban a estar implicados desde el rey Alfonso XIII hasta muchos de los generales y militares africanistas que luego tuvieron un papel relevante. ¿Qué es lo que ocurrió? 15 días antes dieron un golpe de Estado, dio un golpe de Estado Miguel Primo de Rivera, y ese informe o expediente Picasso nunca se llegó a presentar. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos conocido realmente lo que ocurrió? En muchos casos también se dio golpe de Estado por muchas razones, pero entre otras para tapar el papel que podría tener en ese momento el rey Alfonso XIII. Le salvaron durante 6 o 7 años, luego llegó la República, y la verdad, esto es un ejemplo de que al final, en lugar de encarar la verdad, lo que tendemos es a taparla, y lo que se trata es que veamos lo que ha ocurrido de una manera franca. Yo, antes de dedicarme a la política, he trabajado muchos años en la empresa privada, y uno de los procedimientos más habituales era el de las lecciones aprendidas. Cualquier proceso que se pone en marcha, lo que hay que hacer es evaluarlo al final y saber qué es lo que salió mal y qué es lo que salió bien y por qué, y que lo evaluemos. Y si lo que hacemos es esconderlo porque es verdad lo que decía una de las contertulias, que al final aquí la mayoría de las comunidades autónomas pues en el fondo no quieren decir mucho, porque todos de alguna manera son conscientes que las cosas no se hicieron bien, pero bueno, también hay que ser consciente que todos tomamos decisiones en momentos muy difíciles. Ahora sabemos mucho sobre lo que ocurrió durante esas fechas. A veces yo recuerdo, al poco de empezar el estado de alarma, la gente iba a la compra y cuando llegaba a casa lavaba los tomates con lejía, cuando íbamos a comprar sin mascarilla, con lo cual, bueno, es que no teníamos ni idea de lo que ocurría. Hubo que tomar decisiones sin que tuviéramos conocimiento real de lo que estaba pasando, y en muchos casos cometimos errores. Bueno, pues se trata de explicarlos. Yo creo que la ciudadanía española seguro que puede entender que en un momento determinado se tomen errores, porque el que tiene que tomar decisiones, evidentemente, tiene aciertos y tiene errores. Pero tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Si no, volverá a ocurrir lo mismo.
Mira, va a ser que la Fiscalía de Madrid ha recorregut el archivo de una denuncia por la muerte de una mujer de 95 años en una residencia en el momento más álgido de la pandemia. El juez había decidido archivarla porque no observaba indicios de abandono ni de dejación por parte de los profesionales que la asistieron, pero ahora el fiscal cree que antes se debería haber escuchado el testimonio de las hijas. Por eso pide que las cite a declarar. Lo que vamos a ver ahora de la Fiscalía de Madrid. Alberto Reyero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Y suerte con el libro. Va ser conseller de Polítiques Socials de la Comunitat de Madrid per Ciutadans amb el govern d'Isabel Díaz Ayuso. 9:37, un moment.
RAC 1. El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Hola, aquest és el Black Friday de Movistar, que no és com la resta, és millor. Perquè si portes el teu antic smartphone a una botiga Movistar per reciclar, te'l recompren, te'n donen diners o t'ho descompten d'un dispositiu nou que escollis. És bo per tu i és bo per al planeta. Informa-te'n a les botigues Movistar.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Un dia vas canviar l'elíptica pel neoprè, els batuts de proteïnes per les ones, les repeticions pels moments únics. Ets de viure en gran, com quan gaudeixes amb el Seat Ateca amb manteniment, assegurança i assistència a la carretera per 9 euros al dia amb MyRenting. Ara amb entrega immediata. Entrada 7.571 euros. Consulta les condicions a seat.es.
Gràcies a vosaltres hem fet certs els nostres somnis. Ara volem cantar per última vegada el vent endins. Amb tu, al Palau Sant Jordi. Quan més vells... Estocats de l'ala. 26 de novembre del 2022 venen dins el Sant Jordi. Final de gira.
Últimes entrades a sopadecabra.cat i a cruillabarcelona.com.
Sol Calamar Mediterrània i el nord d'Europa tot l'any amb MSC Cruceros i viatges al Cort Inglés. Descobreix el nord d'Europa o les Illes Gregues amb còmodes vols des del Prat, o navega per les perles del Mediterrani embarcant des de Barcelona. I si reserves ara, les begudes són gratis. Només la mar, només amb MSC Cruceros. Consulten les condicions a viatges al Cort Inglés.
Recordes quan volies ser el primer a demanar les joguines? La primera a obrir-les, el primer a estrenar-les, la primera a ensenyar-les als amics. Doncs ara, per avançar-te i ser dels primers a comprar-les, al Corte Inglés tens un 25% de regal en totes les joguines. Només fins al 23 de novembre a la botiga web i app.
La llum, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... És el moment de començar a estalviar, i a Verti volem ajudar-te. Per això tens la teva assegurança de cotxe des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. I com sempre, amb un servei 100% digital, podem gestionar la teva assegurança des del mòbil o l'ordinador. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Els Mossos d'Esquadra modificaran les seves actuacions per protegir les persones vulnerables i seguir avançant cap a una policia més democràtica i propera. El cos policial aplicarà un nou protocol en casos de desnonaments o desallotjaments, situant les persones vulnerables al centre i atorgant seguretat jurídica als agents. A Catalunya Avança parlarem d'aquest gir en el model policial amb experts del sector. Dijous, 17 de novembre, a 11:45 del matí, segueix en directe l'estreaming del debat a lavanguardia.com.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí. Una miqueta així com una mica de tot.
Ja ve Nadal, Jordi? T'ho dic.
Això sí.
Sé que ets un home nadalenc.
Ja ve Nadal i qui vulgui...
Escolta,
i el Black Friday, perquè qui vulgui... Em sap molt greu que ara a promoció del Black Friday amb un llibre del Xavier Domènech. Ah. Esclar, sembla que el capitalisme... No,
I el llibre comença amb lluita de classes.
Lucha de classes, franquismo i democràcia. Suposo que deu ser un repàs de la classe obrera durant la dictadura, no?
Bueno, sí, però ja gairebé la meitat del llibre està dedicat als empresaris. Ho dic perquè m'interessava molt, perquè jo sempre he fet coses de la relació entre moviments socials i dictadura i transició, i mai, i es donava molt per suposat la idea de les classes socials i conflicte de classes, però no es mirava a l'altra banda, que és el que passa amb l'empresariat a la transició. I és la part del llibre... Bueno, no, aviam. Per afinitats adaptives, la part del llibre dels moviments socials segueix sent la meva més apreciada. Però aquesta de visió des de la perspectiva empresarial de la transició crec que dona moltes claus de per què el procés polític es va donar com es va donar, per què la dictadura va perdre suports socials, i alhora hi ha un element interessant, que és el paper que va jugar l'empresariat català en aquell moment, en la creació de la COE. És a dir, l'empresariat català, en un moment en el qual l'empresariat viu amb una ansietat enorme la transició, perquè consideren que la fi de la dictadura pot portar perills socialitzants absoluts i que estan absolutament assediados, en aquell moment de forta desorganització, les diferents opcions empresarials d'Espanya, les basques, les madrilenyes, etc, no aconsegueix unificar-se, i aquí juga un paper absolutament central el Cercle d'Economia i Foment del Treball i Carles Ferrer Salat, i és de les vegades on les èlits catalanes han tingut probablement més paper en la construcció d'Espanya o d'una determinada Espanya.
Perquè clar, a l'any 22 encara queden coses per explicar de la dictadura, o les coses que s'han explicat de la dictadura s'han vist només o pràcticament només des d'una vessant?
No, jo crec que queden moltes coses per explicar tant de la dictadura com del procés de democratització posterior. Primer, entendre quins els actors socials que paper juguen, perquè moltes vegades se'ls ha marginat completament amb un relat molt basat en èlits, és a dir, unes èlits que de cop, amb una maduresa històrica sense parangó, arriba a la consideració que no s'ha de repetir l'escenari de la Segona República i la Guerra Civil, i no s'ha pres. Es va donar una coincidència galàctica de gent molt preparada en aquells moments, i que van amb la monarquia per al davant, que van portar la dictadura. Aquí el relat és totalment al contrari. Després hi ha moltes coses de la pròpia transició que estan per obrir. Per exemple, per poder fer el llibre he pogut accedir a uns arxius molt interessants, que són els dels ministres d'UCD, que estan a la Universitat de Navarra, que són absolutament centrals, per entendre, per exemple, quin paper juga les dinàmiques de classes, és a dir, com, quin paper juguen tant les demandes de les classes populars com les demandes de les elites econòmiques en la configuració final de coses com la Constitució o el propi sistema polític.
Lucha de classes, franquismo i democràcia. Xavier Domènech, que ha editat per...
Acal.
Acal.
Que presentarem aquesta tarda a Madrid i el dimarts vinent a Barcelona.
Dimarts, que, digues que el dimarts que ve a Barcelona, on i hora, coi?
Sí, suposo que és a les 7 de la tarda, ara m'és difícil recordar-ho, ja està, i és bé. A Via Laietana, a l'Espai Cultural de Comissions Obreres, amb el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, amb Cristian Ferrer, que m'ha fet un pròleg meravellós, i Maria Corrales. I a Madrid és avui a les 7 de la tarda... no recordo el nom, ja ho tutejaré ara el... i això
l'espai,
vaig molt mal preparat per tot arreu,
per tot arreu.
No,
eh?
No sóc un bon venedor.
En qui ho presentes a Madrid?
Amb la Yolanda Díaz.
Amb
la Yolanda Díaz i amb Juan Andrade, que és el director de la col·lecció de Cal, on s'ha publicat el llibre.
Perfecte.
El ministre de Treball, per parlar de lucha de classes, pot ser interessant.
Sí, està.
I de la COE i dels empresaris, també.
Has convidat el Pablo Iglesias a venir o no?
Eh?
Has convidat el Pablo que vingui?
T'has invitat a tots, però no sé si vindran o no. Jo... No, és un llibre d'història.
Ja, no dic res, jo no dic res. Està bo, eh? Escolta'm, jo és que he d'acabar avui. Val? Perquè... Després de parlar de la lucha de classes, franquisme i democràcia, parlaré del Mundial de Qatar. Ho dic perquè no ho sapigueu. Per cert, que ens han enviat un missatge del Departament de Salut dient que el cribratge, amb el que ha dit l'Anna Gómez, que el cribratge va ser clínic, sempre. Una persona molt gran podia tenir molts problemes de salut i l'edat és un factor clínic, però no l'únic ni molt menys. Val?
No, al moment de la pandèmia els entubaments es feien per edat, segur.
Jo, Anna, aquí discrepo una mica...
No, pots discrepar
sense
perquè ho sé
més coneixement que algunes experiències que vaig viure personals i que no era exactament així, però bé, escolta...
Al principi de la pandèmia, els hospitals, quan hi havia pocs possibilitat d'entubar, es feia cribatge per edat i això no t'ho podrà negar cap metge.
Bé, són 3:15, en fi, són 3:15. Anem, acabem aquí, avui no hi ha el llapoll, però tenim la poll.
quasi. Aviam. Com sabeu, el govern ha creat una tarifa regulada de gas per comunitats de veïns. I per ajudar i assessorar totes aquelles comunitats que vulguin passar aquesta tarifa, el grup Naturgy posa un telèfon exclusiu, el 937-0801, però no tan sols això. També la podeu contractar a les seves botigues o fer la sol·licitud online a comunidadesdenaturgy.com. comunidadesnaturgy.com. I és que Naturgy t'ho posa una mica més fàcil. I més si ets el president d'una comunitat que prou treball tenen. Ah, que sí?
Sempre.
A veure.
Ja que en Xavier
no és un bon venedor respecte als seus llibres, jo que m'he dedicat un temps a això de vendre coses que no són meves. Xavier, presentes el llibre a les 7 de la tarda a Espacio Eco.
Eco.
Carrer de l'Esquadra 11, Madrid.
Sí.
T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè
sí,
no vagis a un altre lloc, eh? I efectivament el presentes, com diu aquí la Yolanda Díaz de Juan Andrade, que és el president de la col·lecció.
Escolta, si tenim un segon per fer propaganda, Segre presenta els seus 40 anys aquest dijous a Sort, amb una exposició itinerant de FEM del nostre diari que compleix 40 anys. I ja us continuaré informant.
Doncs per molts anys, el diari Segre i els 40 anys, perquè també arribar als 40 anys amb un diari ara, perspectiva, és una autèntica...
Heroïcitat,
efectivament. Moltes gràcies a tots, Melero. Posa-li música per acabar, va.
Li poso música, li poso una cançó que es diu Lilac and Black, de la Ezra Furman, que és una cantant indie boníssima. Abans tenia un grup que era Ezra Furman and the... no me'n recordo ara amb què, però té, aquesta cançó té una intenció molt clara, que és una reivindicació de les dones trans. Ella és una dona trans, una cantant extraordinària, però una dona trans, i va dir una cosa quan va presentar aquesta cançó, fonamental. Diu, i he fet aquesta cançó per la gent com jo, que sempre hem pensat que ens costaria molt ser joves, que moriríem molt aviat i que mai no seríem feliços.
Doncs mira, quina meravella.
Bravo.
Quina meravella. No podem millorar aquest final de tertúlia. Gràcies i fins dimecres que ve, amics i amigues.
Adéu, gràcies.
Banc Sabadell t'ha ofert
El perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc?
Tu ets expert en el teu comerç i Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
RAC 1.
Els clients de Cuideo opinen. La Gemma va contactar amb nosaltres perquè buscava ajuda per la seva mare.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la.
Confia en Cuideo i troba els millors cuidadors professionals. Cuideo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Si pogués, donaria les gràcies a aquella persona que ha decidit donar-los òrgans quan ell ha mort, perquè gràcies a gent com ella, jo estic bé.
A Vall d'Hebron portem més de 1.000 trasplantaments pediàtrics, més de 1.000 noves vides. Ens vols ajudar a seguir donant vida? Entra a vallhebron.com/1000trasplantaments.
Bye Bye Monstre, al Teatre Poliorama, a partir del 3 de desembre. El millor musical familiar de la temporada. Un espectacle de degoll de gom, ple de sorpreses, aventures, balls i cançons, on una família s'uneix per fer fora els monstres de casa seva. I el llibre del musical de l'editorial Estrella Polar, ja a les llibreries.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves? Entapissar el sofà? Canviar les catifes? O trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina, a la Diagonal 506, i descobreix la nova secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. I et farem un descompte especial d'inauguració. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
8 minuts i les 11. Aquest diumenge comença el Mundial de Qatar i el viurem a RAC 1.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, penya!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1.
RAC 1. Tots som u.
Bueno, doncs això, RAC oferirà els partits més destacats a partir dels vuitens de final, tots els de la selecció espanyola, però és que a més podreu seguir una cinquantena de partits més a través de RAC més 1. Ara ho desgranem tots. Els enviats especials de RAC1 a Qatar són el Damià López i la Mar Poyato. Damià, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
I Mar, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I atenció, perquè des de Barcelona els acompanyarà l'equip del Versió RAC1 amb el Toni Clapés, amb el senyor Marcelí, amb en Vicenç Martí, oh, amb l'Adri, el nòvio de la Vane, oh, i fan incondicional de la selecció espanyola.
Bon, ponyo!
Bon dia.
Déu-vos guard, bon dia.
Bon dia. Sí.
Per això ens crides, per parlar dels nyordos. O sigui, mira que hi ha temes al món per tractar en aquest programa, el líder d'audiència d'allò, i ens truques només perquè donarem quatre partits nyordos. Bueno, donarem. S'han dit que anirem. Faltarà veure que hi siguem.
Ara que hi havia aquí la tertúlia, hauria entrat com una selecció.
Home, digue-li.
I ens hauria cantat la canya tots els que venia aquí, perquè són tots una colla de papanates, perquè és això el que s'ha de dir.
Sí, però senyora.
No es pot dir perquè s'enfaden.
Per tertulià no truques, no.
A mi no em truca per tertulià, no em vol.
I la secció aquella que va fer, el vas fotre fora?
Sí. Exacte. No va sentir el final, vostè.
No, esclar. Però
si hagués sentit el final, hauria vist que tot allò... Tot aquella...
Tenia un sentit.
Ara! És que, clar... Escolta, i truqui amb aquests pobres nois que estan allà al
camp. Damià! Com voles tu cap allà?
Demà a primera, bueno, a un quart de 8 del matí, per ser-hi fins al 19 de desembre, el dia després de la final, independentment de quin sigui el resultat del torneig, perquè sempre hi ha al·licients, ens hi quedem fins al final, i bé, doncs, tot a punt, ja ha acabat la maleta,
sí,
ja més enllà de la roba, doncs, com sempre en aquests casos, pendents de documentació, de logística, una mica el de sempre. Jordi, tu que has cobert grans esdeveniments, doncs assegurant de no oblidar-te res, no? Acreditacions pels partits, no arribar a l'aeroport i veure que t'has oblidat allò que et pot arruïnar el torneig.
Raspall de dents, Damià. Amb
moltes ganes de viure l'aventura. Gràcies, Josep Maria.
Elèctric o manual?
I vas al Qatar o no, Josep Maria?
Bueno, estic parlant amb un fill, el Júnior, aviam si em aconsegueix unes entrades, perquè jo, clar, he mirat els preus, dic, això, escolta tu, sembla el mercado d'Afganistan.
Quantes hores de vol?
6 horetes.
Jesús.
No, tenim sort que anem directes i no haurem de fer escala a Istanbul ni a algun lloc d'aquests.
El Damià farà, anirà amb la selecció espanyola.
No, poño!
Espanyola. Oh, mare, i... La Mar se'n va a Doha. Vas acreditada, Mar?
No vaig acreditada com a premsa. Jo vaig acreditada com a fan. Jo sóc seguidora
de
Ponyo. Mundial.
Ja. I vas com a seguidora. I llavors tu et perdràs pels carrers de Doha, no?
Espero no perdre'm, però sí. La meva idea és voltar. La meva idea és voltar, mirar, observar i explicar tot allò que veig, sobretot pel que fa doncs, a la vida dels qatarians i sobretot de les qatarianes, per veure què poden i què no poden fer i si hi ha gaire diferència de tracte entre la gent que anem de turistes, que som estrangers, i la gent doncs, de Qatar, no? De veure si ens tracten diferents a uns i als altres.
On tens unes ganes especials de ficar el nas, Mar?
Mira, a veure, a mi m'agradaria anar al Palau de l'Emir i dir-li quatre coses, però clar, no crec que això m'ho deixin fer. Llavors intentaré... La meva idea és intentar al màxim possible fer vida de qatariana per poder ser testimoni directe de com viuen allà les dones.
Que no et canvien per 4 o 5 camells, Imagina, perquè això, allà la cosa es veu que s'estilitzis...
Sí, espero que no, perquè a veure, llavors a les cròniques les hauran de fer els camells, o com va això?
A veure, n'hi ha més d'un.
No encara he fet, segur. Li agrada, Marcelí, la cançó del Mundial?
La merda.
Això és la cançó?
Sí.
És la primera vegada que la sento.
Sí. La cançó?
No s'entén res.
Perquè
si em puc trucar a la Guillermina.
Però si és molt més maca aquella cançó que va fer pel Mundial 82.
Sí.
Plàcid Diumenge, que ho va fer Ole.
Què era?
El Mundial. Viva! Això és una cançó.
El Mundial. Viva!
Això és una cançó, però això on van amb això? On van, per la mort de Déu. No tenen gust, no tenen ni suc ni brut.
En Damià i la Mar seran a Qatar, i aquí a Barcelona l'equip del Versió RAC1, que també hi posarà cullerada. Què farà el senyor Marcelí i el Vicenç Martí?
Boicot.
No, jo vinc aquí perquè, a casa no tinc tot això de les teles. A Espanya sí que es pot veure, perquè em sembla que la faran per la primera o la 5 sí, o la 4, és igual. Mm. Però les altres partits, no. I m'interessa veure una mica de futbol, perquè també... A veure, si no mires futbol, què fas? No fan res de bo la tele, eh? També t'ho diré, no fan res de bo. Qui juga primer? És que no sé ni qui juga.
Jo crec que debuteu...
Diumenge a les 5 de la tarda.
Sí. Amb un partit interessantíssim.
A veure, calla.
Aviam, Damià, és Qatar?
Sí, home, Qatar-Equador. Sí,
ah, Equador. Sí. Pensava que era Costa Rica o Puerto Rico. No,
Costa Rica dimecres contra Espanya.
Ah, això.
Exactament.
Per Costa... sí, jo no, sí. Sempre, no sé mai, Costa Rica, Puerto Rico, tot
m'has animat. És maco el partit. I Qatar-Equador és maco, eh?
Serà interessantíssim. No conec ningú que jugui. Jo m'agrada veure què farà Messi, perquè ja l'he vist que sortia, que serà l'última partida de la selecció, que no sé què... Que...